aquest passat 25 d'octubre la banda d'indie rock barcelonina Dorian treien disc. Algo especial obre el nou disc de Futuros Impossibles, que els portarà de gira de nou per tot l'estat espanyol. Un disc que ens parla de la superació del dol, de la positivitat de la vida, i és per això que el Marc Gili, la Beli Hernández, el Bart Sanz i el Lisandro Montes tornen a sonar el més pur estil Dorian en aquest nou treball. Per parlar de tot plegat, saludem ja aquí a l'estudi de Radio Estel el vocalista i guitarra i líder de Dorian, que és el Marc Gili. Què tal, Marc?
Hola, bon dia a tothom.
Què senties ara quan estava sonant aquest Algo Especial, no?
Sempre m'emociono amb aquesta cançó, sí. És la cançó que obre l'àlbum i una cançó que parla de la ruptura que vam tenir amb la Beli i a la que afortunadament el grup va sobreviure. I és una cançó que parla de ruptura, però des de l'agraïment, perquè en la tornada diu "Quiero recordar que fue especial". I com bé sabem avui dia, gràcies a la psicologia, tu ets una mica a la qualitat dels teus pensaments. La teva felicitat depèn de la qualitat dels teus pensaments, com deia Marc Aureli. Llavors, tu pots recordar la persona amb la que has estat després de la ruptura amb termes negatius i des de la rancúnia o des del retret, o recordar les coses bones que has compartit en el camí amb aquella persona. I si tu vols recordar les coses bones, llavors quieres recordar que fue especial. Et dones a tu mateix aquest vocabulari positiu i això fa que puguis superar el dol molt més ràpidament, que no pas si et quedes atascat en el dolor i en la rancúnia, no? De tot això parla Algo Especial.
Déu-n'hi-do. Escolta, clar, és que Dorian sempre ha estat un grup, una banda super reivindicativa, no? Jo no sé de quina manera, fins a quin punt, Marc, tocava també reivindicar les emocions i els sentiments, no? Que tenim com aquesta... No? Que a vegades és sí. Això, que pots pensar... Ostres, tu, potser és algo com més, no?, com tan personal que dius, però també s'han de reivindicar, hem de reivindicar també.
Sí, avui dia més que mai, perquè, bé, hem estat sempre una mica vivint d'esquenes a la demostració pública dels sentiments, no? Quantes vegades t'han dit amics teus o amigues teves, hòstia, és que jo i mi padre nunca nos hemos dicho te quiero. Joder, és una cosa molt bàsica, però és que encara s'han de fer aquests exercicis, no?
Total.
I en el cas d'aquest àlbum de Dorian, el que hem fet és possiblement el disc més autobiogràfic del grup, totes les històries, totes les cançons narren històries reals que ens han passat en els darrers anys, molt personals, però de tant personals que són també universals, perquè a tots ens ha passat coses com ruptures sentimentals o que haguem perdut gent estimada pel camí per culpa de les drogues o altres històries, com relatem a una cançó que es diu "Lo que recordo de ti". En definitiva, són totes històries que més o menys ens han tocat de prop a tots i tot i que són molt personals, al mateix temps crec que tenen una gran capacitat de connexió universal.
Us ha costat més? T'ha costat més? El ser tan personal, despullar-te...
Al principi, sí. Al principi, quan estava fent les lletres d'aquest àlbum, pensava, hòstia, no sé si m'estoy pasando de striptease emocional. Però després vaig començar a donar-me compte de que em sentia còmode explicant coses íntimes, perquè és el més honest i sincer que pots fer com a lletrista. No amagar-te darrere de personatges o de complicades metàfores, sinó explicar les coses que t'estan succeint i que t'estan brotant de dins amb total honestedat. Llavors, en el moment en què m'hi vas sentir còmode, vaig començar a tirar del fil,
no?
I vaig dir, hòstia, això està quedant molt bé i possiblement és l'àlbum més maco de la carrera del grup. Algo especial.
Marc, demà és un dia especial per Dorian.
Sí, demà presentem l'àlbum al Ras Matàs. Tenim un espectacle molt potent. Crec que és
Teniu ganes? Esteu...
Sí, moltes, moltes. És que estan sent... ja portem 2 mesos fent gira de sales. Vam començar per Euskadi, després Navarra, després a Burgos, després Madrid i ara Catalunya. Aquest cap de setmana farem demà a Barcelona, el divendres a Tarragona i dissabte tanquem l'any a Girona.
Que us agrada molt, no, la Mirona, em sembla? Sí. Sentiu com molt, també com molt que esteu a casa,
molt, molt,
no?
Sí,
tot i ser
sí,
de Barcelona.
Sí, sí, perquè vam viure molts anys bastant a prop d'allà, a Espinelves.
I... Home, Espinelves, sí. Ara que, no? Déu-n'hi-do, sí, aquest sí. Cap de setmana, la que han liat amb la Fira d'Avent, eh?
És justament el cap de setmana que no s'ha d'anar a Espinelves. Però bé, la qüestió és que sí, que estem sí. Molt emocionats de tancar l'any aquí a Catalunya i demà a casa a Barcelona, a Les Matàs, perquè, bueno, és casa teva i... I t'emociones més. Hem preparat un concert de prop de 2 hores que farem un bon repàs a Futuros Impossibles i també moltes cançons d'un disc nostre que es diu La ciutat subterrània i un altre que es diu Justícia Universal, que és molt estimat pels nostres seguidors.
Home, tu diràs. Marc, 20 anys dels Dorian, eh? La música de Dorian vosaltres ho dieu molt i m'agrada molt aquesta, el que reivindiqueu, que està feta per ballar la melangia, la melancolia, no?
Sí, ens hi trobem còmodes en aquest contrapunt que es diu. Intentem fer música que, tot i que la pots ballar i la pots punxar inclús, et faci reflexionar quan estàs a la pista de ball. I en el contrapunt entre l'eufòria i la melancolia, entre el ball i la reflexió introspectiva, ens hi trobem còmodes, proposant això a l'oient, no? Diem, hòstia, esto no es solo música de baile, coño, estoy aquí en la pista de baile y esta canción me está haciendo reflexionar sobre mí, sobre... Bueno, no sé, son pasiones y temas humanos y existencialistas. I ens hi trobem còmodes en aquest discurs que crec que és marca de la casa. Sintetitzadors i guitarres, ball i melancolia i, bueno, un punt existencialista sempre tenim. Ens agrada expressar coses com la fragilitat del ser humà. Les nostres cançons estan atrevessades per personatges que no acaben d'encaixar del tot a la societat i també són una invitació a la rebel·lia. De vegades, si no t'hi sents còmode amb el teu entorn social, laboral o familiar i escoltes Dorian, doncs potser et sentiràs una mica acompanyat, perquè parlem d'aquest tipus de persones, les ovelles negres de la família, no?
Aquestes ovelles negres. Deixa'm preguntar-te també, perquè amb l'Uri Francisco, t'ho deia abans, l'última vegada que vam parlar amb tu, Marc, que vas venir aquí a Ràdio Estel, l'Uri et definia com l'últim gran heroi, pel fet que continueu fent discos, com es feia al segle XX, deia l'Uri, però sense perdre aquesta pistonada del segle XXI. Et sents tu l'últim gran heroi?
No crec que sigui l'últim gran heroi, però sí que és veritat que intentem fer discos que siguin narrativament exigents i que et portin com a oient al final de l'àlbum. Som tan romàntics que inclús ens guardem algunes de les millors cançons pel final dels àlbums, no? Que això ja no ho fa ningú, perquè clar, en aquesta era de l'streaming...
Total.
La penya fica totes les bales al principi del disco perquè no sap si la gent passarà a la tercera. Tenim molta abundància de tot i no valorem les coses, no? I en el cas de Futuros Impossibles, crec que tenim el millor tancament de tota la carrera, de tota la discografia del grup, que és una cançó molt maca que es diu Solo el cielo, i que ens emociona particularment. I, escolta, si arribes fins allà, premio. Saps?
És com un premi, no?, per la gent.
Sí,
va,
sí, sí. I a més està passant.
Sí? Us ha arribat aquest feedback?
Sí, sí, s'està escoltant la penya el disco sencer.
No? Quan arribes fins al final.
Sí. La gent s'està escoltant l'àlbum sencer. La gent, et diria, un percentatge important dels nostres seguidors estan escoltant l'àlbum sencer, i això és un gran premi perquè no passa tots els dies. Com et deia abans, tenim una hipersaturació en el mercat discogràfic, en la indústria discogràfica, que fa que la gent ja no valori les obres en el seu conjunt, no? Es picoteja la música, es picoteja de vegades una mica superficialment. A nosaltres ens agrada reivindicar encara, com deia l'Uri en aquesta dècla, el format àlbum i el físic també. Fem bones edicions físiques dels nostres discos.
S'ha canviat moltíssim la manera de consumir. Com consumim la música, no?
Bueno, doncs com consumim les pel·lis i les sèries. La penya està a casa veient una sèrie una pel·li,
sí.
I fent scroll al mateix temps amb la parella al costat. O sigui, és que, a veure, estàs viendo la pel·lícula o estàs haciendo scroll o què estàs haciendo? M'entens?
Sí.
Estem fent tres coses. O sigui, tot el rato estem així. Llavors, la música és víctima també d'aquesta manera de consumir que tenim ara mateix, que és tot al mateix temps i res en concret.
Bueno, de fet, mira, és que això va molt relacionat, Marc, amb aquí ho parlàvem al programa un dia, dèiem la falta de comprensió lectora, no?, a l'hora de llegir.
Sí.
Ostres, és que va molt relacionat amb el que tu dius. És que clar, és que estem llegint al mateix temps, no? Estem pendents del mòbil, és normal que no, no?, que no tinguem aquesta capacitat.
Jo quan estic llegint llibre, aparto el telèfon. perquè té una energia fosca.
Sí,
és com una mena de kriptonita al mòbil, no? Que fa que, bueno, tantes pistes l'agafes i que et desconcentres. No tens que parar atenció quan estàs llegint un llibre, pues concentrar-te en això, o el que sigui, o quan estàs sopant amb algú no agafis el telèfon, no?
Clar.
És que, clar, sembla evident dir-ho, però és que està passant que et veus, et trobes parelles sopant que estan cadascuna fent una altra cosa, no? I, bueno, tornant al tema, reivindiquem el format àlbum i amb Dorian, pues mira, continuem sent així uns romanticones i intentem fotre bones bales al final dels discos, també.
Clar, Dorian, 20 anys, ho celebren demà, sens dubte, a casa, amb aquest Cruïlla Tardor, a la sala Razzmatazz. Estan totes les entrades, jo crec que estan exaurides.
Queden, no? Com 80 o així.
Queden 80, doncs escolta, us heu d'afanyar si voleu veure els Dorian, que per cert estaran també a Tarragona divendres i a dissabte a la Mirona de Girona. D'alguna manera, Marc, ha estat una mica un futur impossible arribar fins aquí? Heu fet aquest balanç?
Si m'haguessis dit fa 20 anys que duraríem més de 20 anys, no et dic que no m'ho hauria cregut, perquè Dorian ha sigut i és un projecte vital per nosaltres, pels quatre membres del grup. Però, mira, estem en un moment en què els projectes artístics, les bandes i els solistes no duren més de 2 o 3 àlbums. Tot és molt fugaç. I si hem durat 20 anys és per 2 raons. Perquè ens continua apassionant fer música junts i perquè hem après a desenvolupar el que es diu la comunicació no violenta, no? L'única manera que tens de que una banda no acabi matant-se pels egos, pels moments de tensió i per els gelos que poden despertar segons quines circumstàncies, és desenvolupar la comunicació no violenta. Llavors nosaltres tenim un protocol al grup: quan algú té un mal dia i li fot un crit al company o té un mal comportament, automàticament té que demanar perdó, donar una abraçada al company i l'altre perdonar-lo. I ho fem automàticament. I passa això i queda desactivat qualsevol tipus d'enquistamiento de dolor o de rencor.
Perquè aquelles coses, si no queden, no?
Sí, sí,
o sigui,
queden.
Aquell comentari, no?, que dius això, que tens un mal dia i de cop ho pagues amb l'equip.
Pensa,
perquè...
pensa que les bandes són com les famílies. Quantes famílies tenen germans o germanes que no es parlen des de fa anys perquè tu vas fer o tu vas dir o no sé què. Moltes vegades són malentesos, a més. Una mena de sopa de silenci. No, tens que parlar i demanar perdó i perdonar. És superimportant. Llavors, si ho fas així, pots durar molts anys amb una banda, mentre continuïs disfrutant fent música amb aquestes persones i el mateix projecte musical. Mentre vulguis fer el mateix so i la mateixa...
Sí, el mateix...
Mentre tothom estigui d'acord.
Sí.
Però pel que fa al tema personal, la necessitat de perdonar i demanar perdó quan toca és fonamental per durar. Però hay que perdonar.
Ens donen per molt, pels Dorian, i també per moltes amistats, per moltes col·laboracions. Què fa, no?, diferent aquestes col·laboracions? Enriqueixen encara molt més la música de Dorian, no? Marc, ha estat fàcil triar aquelles persones que volíeu que participessin en aquest Futuros Impossibles?
Sí, sí que ho ha estat, perquè ho teníem molt clar que... Bé, no som molt d'anar buscant col·labos aquí i allà. Només busquem col·laboracions quan una cançó pensem, hòstia, aquesta sí.
Sí.
No... De fet, en tenim 3 en aquest àlbum. Avui dia la gent està fotent 8 col·laboracions per disco, em sembla una barbaritat. Però aquestes 3 que té Futuros Impossibles són meravelloses, i són les que volíem. Una és amb Santiago, cantant de la banda argentina El Matón Policía Motorizado, que ens encanta, amb el que cantem una cançó que es diu El Sur, molt intensa, molt maca. Una altra és el Rafa Val, cantant de la banda murciana Viva Suecia, company de Fechorías des de fa molts anys.
Sí?
Sí, sí, ens estimem molt. Viva
Boníssim.
Suècia,
uau,
meravellosos.
Totalment d'acord.
Els estimem molt, superfeliç del seu èxit. I amb ell cantem la de Lo que recuerdo de ti, que n'hem parlat fa una estona. I, finalment, una gran cantant argentina que tenim moltes ganes de que es faci coneguda aquí a Espanya. Ella ve del territori indi, però és molt famosa a Mèxic i Argentina. Es diu Daniela Espala. I amb ella fem un duet molt maco, una cançó que es diu A Càmera Lenta.
Va, l'escoltem.
Quiero tocar tu Baja.
com neixen aquestes col·laboracions amb la Daniela, no?, que tu deies...
Admiració mútua, sempre és així. O sigui, a veure, hi ha gent que ho fa en plan artificial, no? Les grans companyies discogràfiques mouen els seus engranatges i tot això, sí. I la gent acaba fent col·labos a distància i sense conèixer-se personalment. En el nostre cas, té que haver-hi un vincle o d'admiració mútua, encara que no et coneguis personalment, o directament amistat. Sí, sí, clar. I perquè és que, clar, és que tens que transmetre alguna cosa, no?, la cançó, no sé, jo no... És que no estic molt d'acord amb com funciona avui dia el tema de la indústria musical. I llavors intentem fer, com dèiem fa una estona, les coses una miqueta artesanalment, no?
Sí, i és una mica a càmera lenta, no?, que dèiem, no?
Sí, exacte, i més a càmera lenta, sí.
O sigui, és aquest ritme que estem i que ens porta tot fer-ho d'aquesta rapidesa que no ens donem compte ni gaudim de la vida, no? No parem ni un instant.
Hem de parar més i parar-nos a observar les coses i baixar el ritme. És fonamental per ser feliç. Saps que en els pavellons de paliatius, quan estan ja donant-li a la gent lo suyo per acompanyar-la a l'altre barri, van fer totes les enquestes que fan sobre de què t'arrepientes en tu vida o què canviaries, el 90% de la gent diu de haber trabajado demasiado. Me arrepiento de haber trabajado demasiado.
Me arrepiento de haber trabajado.
Després ve lo de podía haber sido un mejor padre, un mejor marido, sí, un mejor amigo o tal. Pero la primera es me arrepiento de haber trabajado demasiado. Jo crec que hem d'aprendre a parar el ritme i no pensar que el que fem és tan important.
Si tu fessis aquesta pregunta, aquesta seria la resposta ara, Marc?
Avui dia no. Abans sí, que era un workaholic. Avui dia no. Avui dia poso per davant altres coses com la família, els amics. Clar que m'apassiona la música i sempre serà la meva passió, i Dorian i tot, però ara mateix dedico molt de temps a observar, a passejar, a disfrutar dels meus, i la feina és lo segon, no el primer.
Deixa'm dir-te també, perquè abans tu deies, ostres, els Dorian de fa 20 anys, quan van néixer, no? Què els hi diries tu ara, no?, amb aquest futur impossible, no? Què els hi diries tu als Dorian, no?, que van començar, Marc, amb aquella il·lusió, no?, amb aquelles ganes de fer música, de fer la vostra música, no?, una música, si m'ho permets, no sé, definim també l'indi, no?, que era aquell indi... Sí.
Què els diria? Sí. Que keep on rocking, tio, que la cosa va ir bien.
Que no, bueno,
al principi no ens va anar gens bé, eh? Vam trigar 5 anys a que ens donguessin el nostre primer contracte discogràfic,
sí,
i altres 3 anys en tenir el primer èxit real, que va ser en qualsevol altra part, la cançó qualsevol altra part. O sigui, 7 anys en total, al principi, de travessia en el desierto.
Ja, yeah, qualsevol altra part. Què significa per tu aquesta cançó?
Em continua emocionant, m'emociono molt cantant-la encara avui dia. Bueno, la gent es torna boja. És una cançó que ha traspassat ja generacions, la qual cosa és un gran privilegi, perquè no passa cada dia.
No.
Pots tenir un èxit en un any determinat, en un moment, però que una cançó sobrevisqui 20 anys i que continuï la gent jove posant-se-la i tot això és brutal. I és una cançó que va sortir d'un moment molt delicat de la meva vida, està plena de dolor i de fragilitat, com parlàvem abans, i continuar enganxant a la gent per això, perquè és una cançó molt a flor de pell, que parla, entre altres coses, d'esos pisos oscuros en els que ara vive la penya perquè no puede pagarse un alquiler. I això ja parlàvem fa 20 anys.
Imagina't. Tu ets conscient en el moment d'escriure la cançó que seria una cançó que, si m'ho permets, que passaria la història, no?, i que marcaria no una generació, sinó les generacions futures. O sigui, eres conscient d'aquell moment, del que estaves fent, Marc?
Quan la vaig fer era conscient que era una cançó especial, però no de cap... No, o sigui, és impossible que t'imaginis que passarà una cosa així. Sí. És una cançó que des de que es va publicar se'ns va escapar de les mans, o sigui, va deixar de ser nostra. Va ser viral brutalment immediatament després d'haver-se publicat, i això és una cosa que, per molt que ho vulguis provocar, si no passa, no passa.
Ja. Yeah.
Si no vol passar, no passarà.
Sí,
o sigui, no pots provocar-ho ni com no. Ni amb tots els diners del món.
Sí, sí,
o sigui,
sí.
Llavors,
sí.
Això va ser màgia pura.
Clar, és que, Dorian, vosaltres diríem que la música d'aquest país us deu moltíssim, ja només per ser un grup de música alternativa, música indie, digue-li com vulguis, però que vau fer créixer aquest tipus de música, no? Perquè vau ser dels primers grups que vau fer aquestes gires per Amèrica, ostres, Estats Units, no?
Sí. Som un esglaó més a la cadena, però sí que és veritat que algo hem aportat en el que és, per exemple, la incorporació de... Ara sembla quasi pueril dir-ho, però la incorporació dels sintetitzadors i l'electrònica moderna a la música de pop, indica, sí, quan començàvem, sí, és que hi havia molt pocs grups que ho fessin. I en aquest sentit sí que hem aportat cosetes al que és el panorama musical i també potser les líriques, les lletres, però no som més que un esglaó en una cadena infinita de gent amb molt de talent que hem aixecat entre molts grups, molts solistes, molts promotors i molta premsa musical el que és avui dia l'endemiatge de la música independent i de l'escena indie alternativa d'Espanya, que és molt sòlida i molt poderosa dintre del panorama europeu.
Doncs escolta, et sembla? Sí, hem arribat ja al final. M'ha passat molt ràpid, Marc.
També.
Tio, què ha passat? Ha estat molt ràpid, això. Recordem, encara teniu entrades, per anar a veure els Dorian demà a la Sala Razmetaz de Barcelona, el divendres al Cineu de Tarragona i el dissabte a la Mirona. Si heu arribat al final d'aquesta entrevista, per tant, si acabeu d'escoltar el disc sencer dels Dorian, nou disc dels Dorian, ¿tiene premio o no?
Premio Solo el Cielo, una cançó molt maca.
Doncs sí, vinga, sí. Aquí la teniu. Marc, moltes gràcies.
A vosaltres, bon dia a tothom. Solo el cielo sabe cuánto tiempo nos queda. Ven a verme. Haremos que valga la pena. Te llevaré a una playa de la que jamás te podrás olvidar. La gente que ya no está en nuestra vida nos tendrá que perdonar. Mis recuerdos son un horizonte de hogueras. El verano se cubrió de oscuras tormentas. Jugué con fuego tantas veces que es un milagro estar aquí. La gente que dejé atrás sabe dónde me metí. No quiero que nadie sepa que estoy aquí. No quiero perder lo poco que no perdí. No quiero que vuelvas a sufrir por mí. No quiero volver a alejarme de ti. Jugué con fuego tantas veces que es un milagro estar aquí. La gente que dejé atrás sabe dónde me metí.
Radio Estel.
Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Soc l'Anna i dirigeixo una empresa d'energies renovables, un sector en creixement que sovint necessita professionals qualificats. Amb els certificats professionals sé que les persones que contracto estan preparades.
Per a les empreses, els certificats professionals obren les portes a disposar de persones qualificades. Són una titulació oficial que inclou un període de formació en empresa que permet conèixer nou talent. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre col·labora amb la Marató de 3CAT. Diu molt de tu.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Escoltes el magazín del matí a Ràdio Estel.
Un bon dia, o potser una nit, prop del mar, jo m'havia fet.
Dos minuts que passen de dos quarts d'una i el Teatre Nacional de Catalunya tornava a acollir la gala d'Òmnium Cultural de les Lletres Catalanes, la nit de les Lletres Catalanes, la nit de Santa Llúcia, uns premis on s'hi va reivindicar de nou l'ús del català com a llengua d'expressió davant qualsevol entrebanc. Entre els premiats d'enguany s'hi han trobat noms importantíssims per les Lletres Catalanes, com l'escriptor Roc Casagran, que ha estat guardonat amb el Premi Sant Jordi de Novel·la per Somiava en una illa, o bé també el Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions per a Elefants, que se'ls va endur de Tony Way, i també s'atorgava el Premi Carles Riba de Poesia a Blanca Llum Vidal per Tan bonica i tirana. Roc Casagran, Blanca Llum Vidal, que tingueu molt, molt bon dia i moltes felicitacions a tots dos. Què tal? Com esteu? Bon dia.
Molt bon dia.
Molt bé, em fa molta il·lusió ara trobar-me amb el Roc, no ho sabia.
Escolta, havíeu parlat? O sigui, clar, ahir va ser, no? Suposo que... Com vau viure aquesta nit, no? Va ser, i, bueno, molt especial. Vau poder parlar després, perquè entenc que hi haurà un allau de felicitacions que us van arribar, no, Roc?
És molt gros, jo estic saturat, tinc el mòbil que m'està rebentant de milions de missatges de gent de l'entorn més proper, però de l'entorn també molt més ampli, de gent que fins i tot doncs, no ens coneixem personalment i que et feliciten i que veus que se n'alegren d'acord, i això és una de les coses més boniques. Ara i estava fa una estona estava rumiant, i crec que més enllà de la felicitat que puguem sentir doncs, qualsevol persona que ens donen un reconeixement així, veure que la gent del teu entorn també és feliç amb això, crec que això no té preu.
Mm-hmm. Blanca, tu com ho vas rebre, no? Com et vas sentir ahir la nit?
Sí, no, una mica el mateix que en Roc, eh? Vull dir, és que a més m'estic posant nerviosa perquè vull respondre a tothom.
Sí, estem igual.
Clar, és que estic molt agraïda i és això que dius. O sigui, gairebé els amics ja sé que es poden esperar, ja ens coneixem i ja ens veurem.
Clar.
Després hi ha tot un cercle de gent, a més, que moltes vegades valores molt pel que, no sé, pel que fa, pel que escriu, pel que pensa, pel que diu, no? I que penses, ostres, et sents com molt agraït, no?, que t'escriguin. Sí, bueno, és molt emocionant. Jo crec que costarà una mica de pair, eh?
De digerir-ho, no? Tot plegat, no m'estranya. Justament tu, Rocs, bueno, sabeu, i Blanca també, que darrerament es parla molt del català i del seu retrocés. De fet, en Roc, tu em vas fer esment en el discurs d'ahir. Quina és la situació, no? Amb què ens hauríem de quedar d'aquell discurs d'ahir, Roc?
Bé, jo el que volia centrar l'atenció és que, evidentment, això ha de ser una lluita de tots, que hem de tenir molt clar que la cosa que ens diferencia, que ens dona una particularitat i que, en el fons, ens converteix en una nació, és que tenim una llengua comuna, i que la situació és complicada i que crec que hi hem de posar tots el nostre granet de sorra. I el discurs anava enfocat en, evidentment, les accions individuals de cadascú són importants, les accions de quan ens agrupem en associacions, en entitats, doncs també, però que, evidentment, doncs, també hi ha una necessitat doncs, que el poder polític entengui que és una urgència i que s'ha de prioritzar la defensa de la llengua en tots els àmbits. I em semblava que era una oportunitat, quan em plantejava com articulava el discurs d'agraïment, em semblava doncs, que més enllà dels agraïments havia d'aprofitar que tenia la tribuna per dir-hi la meva, que és més o menys en la línia del que va fer la Blanca, encara que ella doncs, va tocar molts altres temes, i dels quals jo vaig anar descartant perquè em semblava que només volia posar èmfasi en aquest cas amb un, però que, evidentment, el discurs de la Blanca, que va ser preciós, recull segurament moltes de les coses que a mi també m'haurien agradat dir, però ella té aquesta sensibilitat per dir les coses i per escriure-les, que faig meva les seves paraules, i des d'aquí ja li vaig dir, però m'agradaria doncs, també felicitar-la pel discurs.
Ostres, Blanca, fem una cosa, el compartim una mica amb tots els nostres oients, també l'escoltem una mica tot el que va dir la Blanca Llum Vidal, l'ahir la nit.
Endavant.
Avui som aquí, a la nit de Santa Llúcia, a la Festa de les Lletres Catalanes, a la celebració d'aquest art de l'escriure, d'aquest artefacte polític i d'aquest art del llegir, que és la literatura, i tanmateix, tot i aquest acte feliç, que té una història magnífica, hi ha l'evidència. La realitat de més enllà de la lletra i un present més aviat devastat.
Fem una cosa, perquè és que el discurs de la Blanca, amb tot el respecte, Roc, vull dir, recupereu els dos discursos, però, Blanca, tu ets conscient de la viralitat i de les teves paraules d'ahir a la nit? Per què?
Sí, també m'està impressionant una mica, perquè, clar, la sensació era, ostres, en dos minuts tinc ganes de dir moltes coses, però també una mica responent al Roc, o sigui, jo també et vull felicitar perquè també està molt bé com a gest i com a decisió, jo crec, agafar-se amb una sola lluita, vull dir, entrar-hi més a fons, que és el que vas fer, no? I també una mica en relació a la llengua, que evidentment és un estat complicat, val? Però jo tinc una mica la mateixa sensació com quan penso en l'estat complicat i devastat del món. És a dir, no tenim més remei que tenir esperança i que seguir lluitant tota l'estona. És que és obligat, saps? No hi ha una altra sortida, no? I en aquest sentit crec que són dos discursos que d'una manera es donen la mà. Vull dir, o jo els llegeixo bastant així.
Clar, perquè, Blanca, ens venies a dir una mica que la literatura ha de tenir aquest component polític de voler canviar-ho tot, però que malgrat tot per si sola no farà canviar res, no? Com el vas articular?
Sí, perquè, a veure, jo, evidentment, la literatura forma part de la meva vida, segurament és de les coses més importants, no? Vull dir, crec, evidentment, que ha d'articular, doncs, una sèrie de lluites, però crec que tampoc cal sublimar-la. O sigui, jo no hi crec en això, no? Perquè, o sigui, al final, doncs, la realitat, la vida material, doncs, crec que també demana altres accions. I no sublimar-la, per mi, és gairebé llegir-la, doncs, potser amb més responsabilitat, amb més senzillesa, no? Fins i tot... No sé, jo crec que tot això potser em prové del fet que no només em dedico a escriure, que és una cosa que en Roc també deia a la roda de premsa, sinó que també em dedico al treball social, val? I per mi és important aquesta relació, val? No només gravitar pel món dels mots, sinó de tant en tant baixar a terra, no? I doncs una cosa està lligada amb l'altra.
Fem una cosa, perquè sé que, o sigui, ens esteu regalant uns minuts de la vostra vida, d'aquest dia tan especial, 11 de desembre, després d'aquesta nit de Santa Llúcia, d'haver guanyat aquest preuat premi a tots dos, agrair-vos moltíssim que hagueu entrat aquí en directe a Ràdio Estel. Res, preguntar-vos també, ens cridava molt la curiositat, com us vau assabentar vosaltres que rebríeu el premi de les Lletres Catalanes? Roc, Blanca, com us ho diuen, això?
Digues, Roc.
Digues, Blanca, endavant.
Doncs, mira, l'estampa meva va fer bastant riure, perquè jo estava al gimnàs fent el·líptica, val? I llavors vaig rebre, com que escolto música, tinc el mòbil a la mà, vaig rebre un missatget d'en Xavier Antic i em va dir, puc trucar? Res, un minut. I llavors jo, amb els cascos, parlant amb en Xavier a l'el·líptica, m'ho anava dient, em va llegir el veredicte del jurat, i clar, la velocitat va anar disminuint, llavors emocionar, van caure les llàgrimes i vaig fer un número aquí al gimnàs.
Boníssim. I tu, Roc, com et vas assabentar?
Doncs mira, jo era a l'institut treballant, era un divendres a la tarda, que en principi no treballaríem, però justament estàvem fent un acte de solidaritat amb el País Valencià i estàvem amb els alumnes intentant muntar-ho tot. I el mòbil em va vibrar a la butxaca, me'n vaig anar a un racó i vaig respondre al Xavier Antic també, que em trucava en aquell moment amb tot el jurat amb el mòbil amb mans lliures, que em donaven la notícia. I a més, quan passa això, no ho pots compartir, que és una cosa que també vam comentar amb la Blanca, que és una alegria molt, molt grossa, però que és una alegria que no pots compartir. I és complicat la gestió d'aquesta emoció, perquè has de reprimir-te fins i tot la gesticulació, l'eufòria que sents en aquell moment, perquè per mi era una cosa absolutament inesperada, jo no hi comptava gens, i no poder compartir aquesta alegria. Per tant, avui em sento com m'alliberat, perquè
alliberat,
finalment molts dels meus amics que no ho sabien, companys de feina, etcètera, etcètera, doncs ara ja ho puc comentar i els puc explicar, perquè la darrera setmana anava amb un somriure a la boca, malgrat que oficialment no passava res de nou.
Escolta, nois, ara sí, moltíssimes gràcies a tots dos, de debò, eh? Blanca Llum Vidal, Premi Carles Riba de la Nit de les Lletres Catalanes, en Roc Casagran, també, que s'ha portat aquest Premi Sant Jordi de novel·la de la Nit de Santa Llúcia. Ha estat un plaer conversar amb vosaltres, sobretot l'endemà, no? I que parléssiu també entre vosaltres. Moltíssimes gràcies i felicitacions.
Moltes. A vosaltres, moltes gràcies.
Salut.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 2 del migdia tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te les notícies més importants amb els seus protagonistes. Una hora amb entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la peixatera del teu mercat, els qui cada dia organitzen la subhasta de la llotja del peix, l'armadora, que fa que el vaixell surti al mar cada dia, els pescadors que naveguen a trenc d'alba, i tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Campanya cofinançada per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
A partir de les 4 de la tarda, la radiofórmula dels números 1 a Ràdio Estel.
Els èxits de les llistes Billboard i molt més per donar batec a les teves tardes.
A partir de les 4 de la tarda, sintonitzes la música que et batega.
Sincronitzes constants vitals amb Ràdio Estel Ràdio Fórmula. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Va, que ens hem acostant a 3:15. Això ja està fet. Àngel Miret, què tal, com estàs?
Molt bé i molt content d'haver sentit aquests artistes, aquests escriptors, que m'he notat una paraula d'ells, una frase que m'ha agradat molt, que diu: estem obligats a tenir esperança, el que deia la llum. I certament és molt important que hi hagi gent que espera i que creu en el futur, perquè els nostres dies són complexes. Els nostres dies, com deia el Bob Dylan, els temps estan canviant, i a vegades això ens pot sumir amb un pessimisme tremendo. I, per tant, és bo sentint aquestes persones que, tant des del punt de vista del país com des del punt de vista de la seva pròpia acció, ella parlava de l'acció social també, que compaginava amb la literatura, ens fa creure en un futur que esperem per als nostres fills, per als nostres nets, que sigui millor que l'actual.
Doncs amb aquestes paraules de Blanca Llum Vidal i també del Roc Casagran, recordem ahir amb aquesta nit de Santa Llúcia, que és una nit especial, eh? Jo estava des de casa i també, mira, no, em fa molt d'il·lusió seguir-la.
És molt bonica.
És una nit molt bonica, de fet, la és nit de les bonica. Lletres catalanes, no? I de debò que tant el discurs del Roc com el de la Blanca, si no l'heu escoltat, recupereu-lo, perquè...
Val la pena.
Són 2 minuts i mig que deia, ostres, és que clar, volem dir tantes coses que és també complicat, no?
I des del punt de vista humà també m'ha semblat molt espectacular això de que, és clar, ells els hi comuniquen el premi i no poden dir-ho. I aleshores ell deia, alguns han entès perquè jo portava uns dies amb el somriure.
Contingut, no?
Clar, com si estigués una mica dopat o alguna cosa, no?
Però què li passa al Roc, patapam? I ara, com deia, no? S'ha alliberat, no?
S'ha alliberat i ha pogut explosionar els seus sentiments de joia.
Somiàvem una illa, el llibre que s'ha premiat de Roc Casagran, i també, sens dubte, aquesta Blanca Llum Vidal, que a mi també em té el cor conquistat, l'ha guanyat per Tan bonica i tirana. Àngel, què hem de fer? Perquè després de 2 setmanes de... podríem dir... Bueno, ja fa 2 setmanes que no et vam tenir, però ara tornes. De fet, ja vas tornar la setmana passada.
Vas tornar la setmana passada,
sí. Ja et tenim aquí, que l'altre dia patia, em diu, però l'Àngel... Dic, per suposat, l'Àngel el tenim aquí,
sí, home, i tant,
novament.
Mira,
escolta, a veure, avui molt fàcil ens ho has posat.
Avui és molt senzill, però...
Què ha passat aquí?
Perquè no sigui tan senzill, volia introduir brevíssimament un tema que no és cap dels dos que ha explicitat res, és un
sí,
moment.
Sí.
Però és que se m'ha acudit aquest matí, perquè és en relació a aquest conflicte que hi ha amb els pescadors i l'aturada que demana la Unió Europea als pescadors de la Mediterrània i també als pescadors catalans, perquè només podran treballar durant... no arriba ni un mes a l'any. I aleshores jo entenc molt bé la posició d'aquestes persones, dels pescadors, però alhora estava pensant en el cas dels bisons als Estats Units. Tu diràs, què té a veure? Doncs mira, quan van arribar els europeus als Estats Units, els indis vivien pràcticament dels bisons. Vivien de la seva carn, vivien de la seva pell, vivien fins i tot de les bonyigues dels propis bisons,
sí,
amb els
sí.
quals feien foc
sí.
i s'escalfaven. Els europeus, amb la seva característica habitual, que és de destrossar tot allò que troben, van exterminar centenars de milions de bisons, al punt de que al final van quedar uns pocs ramats i, per sort, després el govern americà els ha pogut mantenir, i en alguns parcs com els de Yellowstone encara n'hi ha, però n'hi ha perquè va haver-hi un moment que estaven a punt realment de desaparèixer. És clar, aleshores a la Mediterrània, si no ens creiem que nosaltres hem de preservar el planeta, perquè és el do que se'ns ha donat, que és el de preservar aquest planeta preciós que és la Terra, fa molt de temps que els científics estan dient, ni més ni menys, que la pesca i que la Mediterrània està acabant-se. Aleshores, és clar, això fa molts anys que s'està avisant. De cop i volta, ara, tothom té queixes, però és que fa molts anys que veiem que la Mediterrània, en el canvi climàtic, hi afavoreix la contaminació, la pesca desenfrenada, i, per tant, és molt dura la situació dels pescadors, que jo crec que se'ls haurà d'ajudar, doncs, econòmicament, però em sembla que la Unió Europea no fa això per distreure's ni com un caprici, sinó perquè Déu ve, i de fet hi són dades científiques que demostren que si no fem això, el mar, la nostra mar, se'ns morirà.
Doncs escolta, jo crec que és importantíssima fer aquesta reivindicació.
Sé que amb això hi ha molta gent que no li agradarà això que estic dient, però jo ho crec profundament.
Aquesta és la teva opinió i, Àngel, ja saps que aquí has vingut a opinar. Nosaltres encantats d'escoltar-te. Diccionari de les minories a Síria. Què en podem treure?
Mira, és que aquests dies, amb tot això que està passant a Síria, que té moltes cares, una cara és molt positiva, que és l'enderrocament d'aquest dictador ferotge que gassejava la població civil, intolerant, amb unes presons que eren veritables nius de terror i de tortura. Però, d'altra banda, també els que l'han fet fora són islamistes radicals, i, per tant, ja veurem com evolucionarà tot això. Però per seguir una mica tot això, a mi mateix em costa. I aleshores vaig pensar, potser seria una bona iniciativa fer un petit diccionari d'algunes de les paraules que sentirem a dir i que sentim a dir aquests dies, però que no sabem ben bé què volen dir. Doncs el primer que he de dir és que Síria, que és un país fascinant, és un país en el que hi ha, i normalment és per naixement, no hi ha conversions, multitud de religions. La major part són musulmans sunites, però després hi ha un 15,3% que són alawites, que és la religió que practicava el dictador al-Assad. I via, això he trobat, fixeu-vos a dades ben diferents, de tal manera que no m'atreveixo a dir quina és la bona. Hi havia, amb algunes dades, he trobat un 15% de cristians, després veurem de quin tipus de cristians, i amb altres dades he vist que s'havien reduït al 3%, ja només els cristians i d'altres religions. I aleshores he pensat, mira, fem un petit diccionari, per tant, si hi ha algun expert que em disculpi, perquè segur que diré coses molt senzilletes i que qualsevol estudiós del marc de Síria i, en general, de l'Orient Mitjà, dirà això és molt, molt bàsic, d'acord. Primera paraula, drusos. Surt la paraula drusos. Els drusos aquí, els drusos allà. A veure, qui són els drusos? Els drusos és una religió que a Síria té un percentatge de quasi bé un 5% de la població, que és una religió, jo la trobo també fascinant, com Síria. És a dir, ells es consideren musulmans, però alhora els musulmans els consideren apòstates. Vol dir que diuen que han renunciat.
Que han renunciat, no?
Ja han renunciat. Hi ha un milió de drusos, més o menys. La major part d'ells viuen a Síria. I fixeu-vos que el seu líder espiritual, jo no em havia ni sentit a parlar, he de reconèixer la meva incultura en aquest sentit. El seu líder espiritual inicial és Jetro. Qui era Jetro? Doncs mira, Jetro era el sogre de Moisès. El sogre de Moisès. Doncs que no n'hem ni sentit a parlar.
No,
almenys jo no n'havia sentit
tampoc,
a parlar.
Jo tampoc, sí.
Bé, doncs per ells és el seu màxim referent espiritual, igual que també ho són, fixa-t'hi quin grup de persones tan heterogènia. Moisès, Jesús, Joan el Bautisme, Mahoma i, atenció, Platón i Aristòteles. Fixa-t'hi tu quina barreja.
Quina barreja.
Una barreja, per tant, de cristianisme, agnosticisme, budisme, hinduisme, filosofia de religions gregues, etc. Entre els drusos n'hi ha de dos tipus. És una religió secreta, que pràcticament no sabem res d'ella. Per què no sabem res d'ella? Perquè ningú es pot convertir. Està prohibit. O sigui, els drusos són hereus, i des del segle XI no es poden, ningú es pot convertir. És una religió que han estat tan perseguits que ells, per exemple, coneixen la forma d'actuar dels cristians i dels musulmans de tal manera que en algun moment donat, si se'ls vigila, poden fer-se passar per cristians o poden fer-se passar per musulmans. L'altra cosa també molt curiosa d'ells és que tots ells es consideren ànimes reencarnades. són ànimes reencarnades, és a dir, quan mor un drus, es reencarna amb un altre drus. I només entre ells, és una religió tancada, a la qual hi ha dos tipus de persones, els savis, diguem-ne, que són els que coneixen els textos sagrats, i la resta de població drussa que no la coneix, i que només estan erradors del que diguin aquests líders espirituals. Estan, fins i tot, estan a tot l'Orient Mitjà, en aquest cas a Síria, però una altra cosa molt curiosa és que fins i tot formen part de l'exèrcit israelí, perquè també n'hi ha a Israel, al tal punt, una part molt important d'ells formen part de l'exèrcit, es diu que més del 80% dels homes drusos s'han incorporat en algun moment a l'exèrcit israelià, de tal manera que fins i tot tenen una unitat pròpia, que es diu el batalló Hereb, batalló de l'exèrcit israelià format exclusivament per drusos.
Per drusos.
Ara ho passaran malament. És molt probable perquè els drusos, justament amb els cristians, després en parlarem, són dos dels col·lectius que van donar suport a l'Assad. Van donar suport a l'Assad i, per tant, veurem com evolucionarà
ara, no?
aquests propers temps. Per què els hi van donar suport? Bueno, fonamentalment, perquè hi ha un islamisme radical, aquest islamisme radical està ben representat a Síria, i en canvi l'Assad, sent com era un monstre, però en canvi representava l'espai laic del món musulmà. I, per tant, va protegir a les minories religioses, entre
les
quals els cristians i els drusos, entre altres. Per tant, aquests, davant la pressió de l'islamisme, finalment, malgrat que hi havia discrepàncies també entre ells, van optar per donar suport al règim. Aquest és un col·lectiu dels que... O sigui, ara ja sabeu que quan parlem
de drusos sabem qui són, no?
I sabeu que és una cosa fascinant.
No,
i si mireu com van vestit, porten una mena de turbants
vestits blancs,
una barba i bigotis, o sigui, tenen un aspecte també molt singular. És molt fàcil identificar un drus. Segon col·lectiu del que ens sentirem a parlar, els alauites. Alauites ho era el president Al-Assad. Històricament, els alauites, també ells es consideren musulmans, també hi ha part del món musulmà que no els hi considera, formen una part important de la població de Síria, un 15 o un 16% de la gent, i es diuen alauites perquè eren seguidors d'Ali, que era el cosí de Mahoma, del profeta Mahoma. I ja sabeu que després es van barallar molt entre sunnites i xiites, i ells van formar, diguem-ne, una estructura diferenciada. Es va dividir amb aquests dos grans grups, que encara són els dos grans grups avui de l'islam. També està format per qüestions més vinculades al cristianisme, fins i tot ja, tot i que també passa una mica com els drusos, ho mantenen tot molt en secret, fins i tot es parla que en algun moment fan algun tipus d'activitat amb el pa i el vi, també representant el cos i la sang.
I la sang de Crist.
De Crist no se sap ben bé, perquè ells creuen en una trinitat que està formada per Alí, per Mahoma i per un senyor que es deia Salman el Farisi, que era company de Mahoma. Per tant, torna a ser un grup molt complex que, insisteixo, es consideren musulmans, però fixa-t'hi bé quines diferències hi ha amb el que podríem entendre com l'islam clàssic.
Sí. Els alauites,
per exemple, no tenen prohibit l'alcohol. No tenen restriccions dietètiques. Ja sabeu que tant en el món musulmà com, sobretot, també els jous, tenen multitud de restriccions dietètiques. No cal que les dones vagin amb el vel. No cal que vagin amb el vel cobert. Tenen una interpretació del Corán que sembla molt interessant perquè és una interpretació al·legòrica i no tan literal. Un dels problemes de l'islam actual, que ha estat combatut per alguns dels seus intel·lectuals, és que tenen tendència a interpretar el Corà d'una manera literal. És com si nosaltres, que hi ha grups fonamentalistes cristians que això ho fan, interpreten la Bíblia en sentit literal. És a dir, quan es diu, sense situar-les, per exemple, en un context històric. No es pot parlar...
Home, de l'Antic Testament, per exemple.
Per exemple,
no?
O sigui, si llegim l'Antic Testament en sentit literal, trobarem moltes barrabassades.
Sí.
Doncs un dels problemes de l'islam radical és que fan una interpretació de l'Alcorà també literal. Aquests no, aquests tenen una interpretació més al·legòrica i tenen un llibre sagrat. El que a mi també m'ha cridat molt l'atenció és que no practiquen el culte a les mesquites, com és el propi, sinó que les seves pregàries les fan en les cases particulars. Es reuneixen sovint ells per plegar. Segon col·lectiu, per tant, uns altres, els catòlics maronites. També n'haureu... O sigui, fixeu-vos,
maronites, sí.
Maronites. N'hem sentit a parlar, hem parlat dels drusos, hem parlat dels alauites, ara parlem dels catòlics maronites. No he posat tots els grups que hi ha. Ara veuràs que em referiré 4 o 5 perquè la gent, senzillament, potser els hi creix una inquietud perquè d'aquí puguin ampliar el que jo estic dient, perquè és que són coses realment fascinants, perquè hem interpretat el món com islam, cristians, jueus, doncs no. Hi ha tots aquests grups que moltes vegades fan una mena de síntesi d'aquestes religions. Els catòlics maronites, primer hem de dir que l'Església Catòlica, l'Església Catòlica que interpretem com a nosaltres, i també erròniament per part de l'immensa part de la població també catòlica, està formada per 24 esglésies rituals, no per una, sinó que són la llatina, la d'Occident, que és la que nosaltres coneixem, però, atenció, per 23 esglésies més, entre les quals, per exemple, les de l'Orient. Totes elles estan en comunió amb el papa. És a dir, n'hi ha altres esglésies cristianes i ortodoxes que estan fora, diguem-ne, que tenen una bona vinculació amb l'Església Catòlica, però que no tenen obediència al papa. Una característica és que ells mai s'han separat de Roma, per tant, sempre, malgrat les vicissituds que han patit en el decurs de la història, doncs sempre han volgut estar en comunió amb Roma. D'on també el nom? Doncs, com quasi bé tots aquests, d'un senyor molt sant i molt savi, un ermità que vivia justament a Síria, que es deia Maron, i de Maron ve Maronites.
Maronites.
Una diferència important, avui que tots aquests temes estan de molta actualitat a l'Església Catòlica Occidental, és que, malgrat que són catòlics, els sacerdots es poden casar. Són catòlics, obedients al papa, però es poden casar. Com hi ha altres, d'aquestes esglésies d'Orient catòliques. En aquest cas, no es poden casar si són sacerdots ja, però si estan casats prèviament es poden casar. És una de les característiques que les esglésies occidentals, els partidaris de que els sacerdots puguin casar-se i tenir família, doncs sempre aleguen dient això, perdó, això no és un dogma de fe, perquè la prova és que hi ha esglésies catòliques que hi ha sacerdots casats.
Que s'han casat.
I que no és com algun cas com per algunes esglésies, per exemple, les britàniques, que aleshores, un cop casats, al passar-se a l'Església Catòlica els hi han mantingut el sacerdoci, sinó que ja d'origen la pròpia religió reconeix aquesta situació. I l'altra cosa que també m'ha xocat molt l'atenció és que la seva llengua ritual, l'ordinària és, òbviament, majoritàriament l'àrab, però que la seva llengua de ritual és l'arameu. Per què m'ha cridat l'atenció? Perquè l'arameu seria l'equivalent com el llatí d'aquí, de l'Església Occident. L'arameu és la llengua que parlava Jesús. La llengua que parlava Jesús era l'arameu, i, per tant, ells encara mantenen aquesta llengua com la llengua, diguem-ne, bíblica important.
Àngel, ens queda res, un minut.
Claus, només. Després mireu els curs, que és un altre dels temes que... Els curs, en aquest cas, no hi ha tant religió, sinó que és més aviat una ètnia. Després mireu els grups de cristians que hi ha, a part d'aquests, els maronistes, i després un altre fascinant, que és el zoroastrisme. Recordeu la Xiva parlar a Zaratustra, del Nietzsche, i també de Richard Strauss, el poema simfònic. Una religió
digna d'estudiar.
Inconcebible.
Doncs,
per tant, els que heu escoltat això, amplieu i llegiu.
Vinga. Miret, gràcies, eh?